Спасибо. Com marquen els cànons, a les 8 en punt fa la seva aparició a l'estudi de Catalunya Ràdio Agnès Marquès, que ens ve a explicar què ens explicarà, valgui la redundància, el Catalunya Nit a partir de les 10. Hola, Agnès, bona tarda. Però avui la primera notícia del dia, la notícia del dia, la dono jo, que és que Agnès Marquès ha guanyat el Premi Ramon Llull amb la segona vida de Ginebra Bern.
Molt bé, sí.
Enhorabona.
Gràcies, moltes gràcies, estic molt contenta.
Hem vist a la tele molta estona.
Sí. Sí. Jo hi ha hagut un moment també que he aixecat el cap i dic, mira-la.
I què?
Bé, m'ho he posat una mica a lloc. Això el cap de setmana m'anirà molt bé per baixar-ho. Sí.
És la segona novel·la,
és el tercer llibre, el primer va ser com de relats curts basades en històries reals. I això és ficció, basada en fets reals, això també.
Qui és Ginebra Bern?
És una periodista que passa per hores baixes i es troba fent una feina que no li agrada gens i que no lliga amb el que ella fa. Ha de fer notícies d'aquestes clickbait, basades en històries que es troben a les xarxes.
Hem sentit a la tarda, però no vols donar gaire detalls de la novel·la.
No ha sortit i hi ha coses que no puc revelar, no, perquè aleshores es troba que ha de fer una notícia sobre una gent i que, en fi, va buscar aquesta gent, els protagonistes de la notícia.
Llegiu-la, compreu-la.
I els va buscar a Texas, molt lluny.
Però quan surt el llibre? Perquè no està publicat
encara?
Ara
s'ha de maquetar, s'ha de pensar la portada, s'ha de fer tota aquesta feina, i surt, es presenta el 24 i es publica el 25. El 25 de febrer està a les botigues.
A mi a la tarda el que m'ha cridat l'atenció és que tu vas viatjar fins a Texas per treballar en el camp sobre aquesta història.
És que va haver un moment que estava avançant amb la novel·la que em vaig topar amb un mur i dic, és que hi he d'anar perquè he de conèixer com viuen allà, com és aquest poble tan petit on viuen aquestes tres persones que tothom, però moltíssima gent coneix la seva intimitat de cop perquè són els protagonistes d'una notícia viral. I va ser molt interessant anar-hi i de fet va ser com el gran desllorigador, perquè aleshores ja... La novel·la estava molt avançada, però de seguida ja es va posar a lloc, no? Era com l'espurna que necessitava anar-hi. I va ser una gran experiència personal, també.
Si continuen plovent els premis, podria passar que Agnès Marquès ens abandonés?
No, però n'ha caigut un, aquí plovent. Bueno, un de molt important, això és veritat.
No has guanyat els Jocs Florals
de
Col·le.
No, de moment farem ràdio.
Molt bé.
Si em deixen.
Tinc una curiositat més. Quan el vas escriure, aquest llibre?
Aquest llibre vaig començar-lo quan va acabar la promoció de l'anterior, és a dir, gairebé fa 3 anys, a pensar-lo, a buscar històries. Volia, de fet, aquesta història de la notícia viral la trobo perquè estava buscant històries de venjança, perquè el motor que tenia dins o pensat era buscar alguna història de venjança. El que passa és que després va anar derivant i no és això, però fa 3 anys ben bé. Mm.
Doncs la nostra felicitació, estem gairebé diria que honorats que avui ens acompanyi una celebritat del món de la literatura.
La veritat, noi.
I felicitem, perdona el mal gust, a Hisenda també, oi?
Hisenda? Suposo, no sé com va. La veritat, mira, és per l'últim que m'he interessat, de moment, perquè no...
Accept, no, això, com la loteria.
Jo crec que no.
I a més a més està bastant...
Tot el contrari, no? Que està com bastant castigat, diríem ja directament.
Encara acabaràs pagant per haver guanyat el premi.
Espero que no.
Fora conyes, estem molt contents.
Gràcies.
I ara passarem a la cosa més ordinària, tot i que cada dia l'Agnès i el Manel Alia s'hi dediquen, evidentment, a un cor i ànima, que és el Catalunya Nit, i que avui també té altres continguts. Obriu amb el Ramon Llull, no?
No, obrim amb el tema de la setmana, perquè pensàvem, mira, serà un divendres...
Està molt vist, ja.
No, perquè saps el que ha passat? Que hi ha hagut una esllavissada no menor de terra i roca que ha tallat la circulació de trens a la R1, això entre Maçanet, Massanes i Blanes. I tot això coincideix amb aquesta represa que us estava fent del servei de Rodalies. Doncs bé, un grup de maquinistes, i ho estem veient també ara en imatges que ens arriben, s'han concentrat a l'estació de Sants per expressar el seu malestar per la situació que ells consideren d'inseguretat. És a dir, s'havia reprès avui el servei perquè consideraven que s'havia revisat tota la xarxa i que es garantia la seguretat. La veritat és que les imatges d'aquest esllavissament... si hagués estat de nit i el tren, que en aquest cas ha hagut de frenar uns metres abans perquè hi havia un canvi de vies, no ha de frenar, no sabem què hauria passat, perquè l'esllavissada cobreix absolutament tota la via. I estem parlant d'una esllavissada que un amunt de roca i terra alta. És a dir, que
sí, les imatges són impressionants.
Són impressionants, per tant...
Això, segons com, aquesta setmana dona per un altre llibre, eh?
Sí, 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 però...
Jo no escriureu...
Miro de passar-m'ho bé, escrivint.
De matemàtiques que si va sobre si el Barça depèn o no d'ell mateix per anar al top 8 de la Champions, i tu pots escriure aquestes esllavissades.
D'acord, vinga, em vés començant tu, sisplau.
El tercer ja ens ha avançat que anirà per revenjar. Que s'ha quedat amb les ganes de parlar.
Això ho tenia aquí gravadet. Va, doncs, no ho sé, la veritat és que l'alcaldessa Massanet està, com ha denunciat a 3Cat Info, que aquestes incidències són constants i que no pot ser. D'altra banda, les plataformes d'usuaris del tren anuncien mobilitzacions per protestar, perquè diuen que la situació a la xarxa ferroviària, doncs, és massa inestable. Han demanat a Govern, Adif i Renfe, doncs, més transparència i que les coses es resolguin. D'altra banda, de cara al cap de setmana, demà al matí, al carril esquerre de l'AP7, amb Martorell en sentit Tarragona, es farà la reobertura a partir de les 2 del migdia. D'acord? Això després que el Ministeri de Transports hagi certificat que és segur circular-hi. Això és la conseqüència de l'altre accident, el de Gelida, que va ser mortal. Deixeu-me apuntar...
Quan vam sentir és que no me'n recordo, la Miel, es diu, el de trànsit, sí. que cedia la P7, la veritat és que va ser... per mi és l'impacte de la setmana.
Ha estat una setmana horribilis, eh, en aquest sentit, i esperem que et quedi tot ben resolt. De moment, aquesta reobertura, demà a partir de les 2 d'un dels carrils. La Fiscalia de l'Audiència Nacional arxiva la denúncia contra Julio Iglesias, aquella que van posar dues extreballadores per agressió sexual. Bona. Diu que falten competències dels tribunals espanyols en aquest cas, amb l'argument que les denúncies són estrangeres i viuen a fora, i perquè el cantant tampoc és a Espanya. Per tant, no sabem si això tindrà aquestes denúncies vides en alguna altra jurisprudència.
Jo diria que han processat algun president d'altres països que tampoc eren a Espanya, però en fi, és igual, no entrarem ara en...
Sí, s'hauria de mirar exactament la lletra petita, els fets passen fora, Julio Iglesias no viu a Espanya i les extreballadores tampoc. I després dir-vos que a les 11, el dia 8 de febrer, a la Sílvia Munt, actriu, directora de cinema, guionista, li entreguen...
La Colometa.
La Colometa. Li entreguen el Premi d'Honor.
Ho sento, però...
Això és un referent. Ja fa dècades, eh?
Ella ho reivindica una mica, sí, no?
Fins als nassos de ser la Colometa.
Que em disculpi,
Sílvia Munt, però és que... A veure...
Fregat gairebé 50 anys.
A veure, ara intentaré ser respectuós. És que tampoc ha fet Avatar, vull dir, la recordem per la Colometa per això.
No, però exacte. És que és el... És el paper més icònic. Home, que tots li recordem. Sí. El que passa és que també és una de les primeres directores de cinema català, a Catalunya. Dones, és a dir, quan van començar fa 25 anys...
La Colometa fa de directora.
Eren 3-4, i ara, home, doncs ella va obrir camí.
Ell allà al jardinet, i vinga.
Doncs, sí, exacte. Ben florit el jardinet, escolta'm, que no li falti aigua al jardinet.
Jocs florals, ja us ho he dit, si hem començat per aquí.
Doncs parlem amb ella a les 11 i estem molt, molt interessats en parlar amb ella, perquè el que et digui és una dona pionera.
A veure, estarem pendents també de l'entrevista que fa Manel Elias a Agnès Marquès, que suposo que...
En algun moment sortirà el tema, suposo.
Molt bé, Agnès, t'escoltem a les 10 i enhorabona una altra vegada.
Merci.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Avui, a la primera hora del Tot Costa, podeu recuperar tota la prèvia que hem fet de la final de demà, la Supercopa entre el Barça i el Madrid, Supercopa femenina. Podreu sentir-la a la TDG a partir de les 7 de la tarda. Bé, començarem una mica abans, però a partir de les 7 comença el partit. Però avui és el moment de sentir Joan Gaspar, president del Barça, il·lustre oient d'aquest programa.
L'oient número 1. Jo crec que ja...
Sí, jo crec que s'ho ha guanyat, perquè ahir en prime time... No, és prime time aquella hora ja, no? Bernat, tu que hi entens? A l'inici del Fan Zone.
Sí,
és prime time encara jo, eh?
Sí, jo crec
que el segon prime time, potser.
11... Sí, jo crec que a partir de les 11 és segon prime time.
Bé, en tot cas...
Va ser abans.
Doncs en el prime time, ja ho he dit bé, Joan Gaspar explicant que què feia cada dia a les 7 de la tarda, que és quan l'havien trucat per anar al Fan Zone, va explicar això.
7 de la tarda, normalment em poso el pijama, el mono, i així tranquil·lament... Tot Costa, que m'agrada molt, després vosaltres, i em vaig a dormir feliç, no?
Se'n va dormir feliç, ella amb el pijama a les 7 de la tarda, cada dia ens està mirant. Ara, probablement, no sé si ara...
Saluda'l.
Ja estarà sopant, potser, el senyor Gaspar, però, en tot cas, ja en pijama està sentint-nos.
Molt bé, doncs...
Com cada dia, i veient-nos.
Una salutació, perquè bastant... no tenim cap oient que parli tant de nosaltres i, sobretot, bé, perquè que en parlin malament segur que, sí.
Joan...
Vol saludar-lo.
Sí, sí, sí.
Bé,
molt
doncs,
bé.
En l'entrevista que li va fer el Gerard Romero a l'expresident del Barça, dit president del Barça abans, bé, com a títol encara probablement se li pot dir, però vaja, expresident del Barça.
És més conegut, igual que sí, la Colometa, sí, sí. És coneguda com a Colometa, ell va ser president, però
segueix,
és més conegut
segueix.
Com a vicepresident.
No, no ho deixarà anar, no ho deixarà anar. Bé, doncs ja està, això seria
molt
tot.
Molt bé, això va ser ahir. Avui, de fet, d'aquí a mitja hora mal comptada, arrenca a Villeurbanne a l'Asbel Barça. Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, companys?
L'Eurolliga el tot gira a dos quarts, comença?
Sí, el partit avui és un quart d'hora més tard i, per tant, l'inici també és un quart d'hora més tard. Comencem a dos quarts de nou.
I què? Alguna novetat en gèneres de punt?
No, cap novetat. Les 12 fitxes sèniors que té el Barça estaran disponibles. Will Clyburn encara no, és baixa i segurament torni la setmana que ve o principis de la que ve. De la següent, diguem-ne, tampoc hi és Juan Núñez, i tampoc hi és Sayon Keita, jugador del planter que entrena amb el primer equip, perquè ara mateix hi ha un Madrid-Barça, hi ha un clàssic de la Lliga Sub-22, de la Lliga Universitària, que està guanyant el Barça i que segurament doncs, el té ben encarat, queden 5 minuts i guanya de 10 a Madrid, 56-66, però bé, nosaltres ens interessa avui l'Eurolliga i si el Barça guanya es col·loca tercer.
Molt bé, sí, sí, el Barça ara està amb 15 i 8 i si guanyés igualaria el guarisme del Real Madrid que té 16 i 8, és veritat que hi ha el Fenerbahçe que li falta un partit menys, en fi,
l'Olympiacos també juguen entre ells, o sigui que...
Vaja, guanyar avui a la pista del penúltim és situar-se a la zona més que noble de l'Eurolliga, qui ens ho havia de dir des que sí, va arribar Xavi Pascual a la banqueta. Ernest, alguna cosa més?
No, res més.
Gràcies, bona transmissió.
Que vagi bé, gràcies.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
La tutoria, pista número 4.
El Barça de Guardiola s'hi va enfrontar en una lligueta de la Champions per primer cop a la història. Quin club és?
M'he perdut l'inici de la pista, es va...
El Barça de Guardiola s'hi va enfrontar... Jo crec que ja sé qui és. Bé, a l'anterior pista ja he intuït.
Haurem...
Veurem qui ha estat més ràpid, no?
Haurem de recórrer la foto finish. Mm. Sí. Però això ja sabem com funciona.
El Barça de Guardiola s'hi va enfrontar en una lligueta de Champions.
Ja sabem com va, no? La foto finish del...
La foto finish,
colors,
la teva... La el teu telèfon acostuma a ser lent.
Sí.
A l'escut hi ha un animal i en l'escut, no sé si en la samarreta, hi ha els colors blanc, blau i vermell. Ha guanyat més de 10 lligues nacionals, cap competició europea, va jugar contra el Barça en una lligueta de Champions.
Crec que és fàcil ara mateix.
Sí. Jo tampoc, no? Però vosaltres ratifiqueu l'enviament després de la tercera pista.
Sí.
Aquesta quarta m'ha confirmat.
Jo no sé per on va la cosa. Avui anirem a fotofinish, clarament.
Deixa'm dir que entre els participants a la tutoria, entre els encertants, hi ha, com sempre, un regal per un de vosaltres, un cava de guarda superior Gran Reserva Brut Natur de Cellers Maset, reconegut com el millor cava del món 2025. Cellers Maset ens ofereix una ampolla de cava 1917.
Mira, una manera magnífica per encarar el Barça Oviedo de diumenge.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Abans de saludar un ex del Barça i de l'Oviedo, us vull preguntar, en absència de Pedri, tots assumim que és una mala notícia, dono per fet que podria haver estat en un moment pitjor de calendari, la pregunta pel Bernat, la Mireia i el Ferran és qui promocionaríeu, per dir així, entre els que no són titulars per completar aquest mig del camp. No és el cas de dimecres contra el Copenhagen, perquè aquell dia tampoc tindràs De Jong, però De Jong i Fermín els considerem ara mateix titulars. Per on tiraríeu? Per Marc Bernal i que De Jong faci de Pedri? Per Olmo i que De Jong continuï fent de De Jong? Quina és la solució que més us agradaria?
Jo aprofitaria aquesta baixa de Pedri perquè Marc Bernal tingués més minuts. Entenc que De Jong és al mig centre i que, per tant, aquí hauríem de veure on col·loquem el neerlandès. No recuperaria Eric García de mig centre, perquè crec que el necessitem més de central. Mm. Però jo crec que hi ha una visió també per mi de futur, que és l'esperança que tinc que Marc Bernal es converteixi en un gran mig centre de futur del Barça, i per tant tots els minuts que puguin assumant, a més per anar-se recuperant de la lesió que
hi ha. Tu situaries Marc Bernal de mig centre i De Jong avançat, eh?
Sí, tot i que, en fi, com que al final crec que són dues alçades que en alguns moments fins i tot poden arribar a confondre's amb un doble pivot, doncs penso que no és cap drama.
Exactament el mateix. Jo crec que tot allò que ens va ensenyar Bernal la temporada passada fins que es va lesionar...
Que també és veritat que van ser tres partits. Entenc que té un potencial descomunal, que Flick se'n fia, però el que hem vist de Bernal, de moment, són tres partits.
Però que van ser tres partits molt bons.
Això és veritat. D'un nen de 17 anys, en aquell moment.
I per això mateix crec, i bueno, per això mateix... pel que va mostrar i pel que tots els que en tenen diuen que pot arribar a ser, que pot arribar a ser un nou Busquets. Per tant, jo crec que se l'ha de recuperar com abans millor. És cert que va tenir una lesió molt greu, que va estar molt temps aturat, que és un jugador que físicament és gran, que això deu costar més per agafar el ritme. Quants més minuts tingui, d'aquí a final de temporada, millor. I a més, si ja s'acaba el mercat, però per si ha sonat el seu nom com una possible sessió.
I finalment van decidir que no.
Però és per si té alguna, saps, algun rampell, algun dubte, que jugui, que jo que també crec que és el que està fent Flick, perquè últimament li està donant més minuts.
Clar, però en partits li ha donat minuts a Santander, diria que a Guadalajara també, però clar... Si Pedri fos, difícilment, potser diumenge contra l'Oviedo sí, però difícilment el veuries contra el Copenhagen, difícilment el veuries en partits... I aquest és un problema de Bernal.
Li va donar minuts a Praga, no? Bernal no va entrar a Praga,
sí,
també?
Va entrar.
Però li donarà minuts de l'última mitja hora, vull dir.
Jo el que vull dir és que Bernal necessita de tant en tant
una titularitat.
Amb velocitat de temporada que gairebé no pots perdre cap partit, no és fàcil.
Ara tindrà més oportunitats de ser-ho.
Per això deia jo al principi que una mala notícia es pot convertir, si és que Flick ho vol, que això ho haurem de veure, en una oportunitat.
Sí, jo també. O sigui, a mi m'agradaria veure Bernal, no? Per tot el que comentaven el Ferran i el Bernat, i perquè crec que li dona una altra possibilitat a Flick de jugar amb un mig centre pur i dos interiors, no? Que ara mateix està jugant amb un, no?, amb un doble pivot, podríem parlar-ho així, amb diferents alçades, però amb dos jugadors a la base, no? I crec que les característiques de Marc Bernal t'aportarien tenir un jugador amb recorregut, que controla l'espai, que podria jugar ell sol aquí, no? Però jo tinc la sensació que anirà entrant més en minuts des de la banqueta que com a titular, i jo en molts moments crec que s'apostarà més per un Olmo, no? Perquè ara tens un Fermín que en aquesta posició és molt titular, no? És com a mitja punta, i tinc la sensació que ja l'estem veient en molts partits juntament amb Olmo, però crec que ara amb la lesió de Pedri veurem un Frenkie, un Olmo i un Fermín en aquestes posicions. Tot i que
dependrà del partit.
En l'anterior lesió de Pedri, aquesta combinació va passar sovint.
Però és possible que depengui del rival. És a dir, simplement contra l'Oviedo es pugui donar això, però al camp de l'Elx potser no.
Sí, però contra l'Oviedo, tenint en compte que De Jong no jugarà contra el Copenhagen, jo crec que Copenhagen contra l'Oviedo jugarà segur, i aquí ja no sé si m'hi cap... No m'hi caben tots.
Sí. No, però també crec que el fet de que Araujo ja estigui entrant i estigui en rotació, crec que també el que pot provocar és que tornem a veure Eric al mig del camp en alguns partits, perquè salta molt bé la pressió, perquè és molt contundent, és molt intens, i a la línia defensiva puguis tenir coberts Araujo, no? Vull dir que ara mateix Flick té moltes peces per triar segons el rival, les característiques, i crec que dona molt de joc.
A veure com ho ve la nostra audiència. Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
La pregunta: en absència de Pedri, a qui donaríeu més protagonisme al mig del camp? Bernal, Olmo, Casado o Eric? La nostra audiència diu...
35% per Olmo, 30% per Bernal, 20% per Casado i 15% per Eric.
Doncs guanya. La nostra audiència no recuperaria Eric al mig del camp, i jo ja estic d'acord, perquè al darrere et fa falta de moment, i la nostra audiència pondera els bons partits que està fent Dani Olmo últimament i el fa passar per davant de Bernal en aquesta combinació que apuntava la Mireia i que jo també crec que la veurem en aquests pròxims partits. Arguments que t'hagin cridat l'atenció?
Doncs mira, el Damià diu, si està bé Marc Bernal, últimament Flick li ha perdut la confiança, Caçador per alguna raó serà. El Jordi diu, per fer la funció de Pedri i Olmo, però jo donaria més protagonisme a Caçador i Bernal per començar a preparar el partit de Copenhagen. A l'Alfonso diu, depèn del rival, si fa un joc molt físic i dur Caçador, encaixaria més, si no Bernal, a Olmo deixem-lo en la posició de migcampista ofensiu on sol jugar últimament, i a Eric de defensa central on és més necessari. El Biel diu, dels quatre, per mi Bernal és qui pot fer més de Pedri, però és molt jove, sobresurt de la lesió i potser per això li manca físic per aguantar els 90 minuts. Algú més s'hauria d'apuntar a fer aquest gol, aquest rol. El Macià diu, s'acosta al tram decisiu de la temporada i és molt important tenir el màxim nombre de jugadors al 100%. Per tant, crec que seria el moment de donar protagonisme a Caçador i Bernal. Eric és millor que es quedi a la posició central, que és on es farà més falta. El Carles diu, Caçador o Eric serien bona opció, però té opcions en qualsevol altra posició i Olmo per davant si Ferran no està bé. I acabo amb el Pere Alzina, que diu, a fora de casa Caçador, a casa Olmo.
Gràcies, tutora.
Adéu.
Per reblar la mirada sobre aquest Barça Oviedo de diumenge, un quart de cinc de la tarda al Camp Nou, anem cap a Astúries per saludar un home que la dècada dels 90 va vestir totes dues samarretes. Primer la del Barça i després, tot i que ell era format a l'Sporting de Gijón, la de l'Oviedo durant quatre temporades. A més, de seguida us vindrà al cap un gol que el fa passar la història del Barça. Iván Iglesias, bona tarda.
¿Qué tal? Buena tarde.
A ver, empiezo por el presente. Tengo entendido que llevas una escuela de fútbol en Gijón.
Sí, así es. Desde que dejamos la carrera profesional ya nos dedicamos al tema de la base, del fútbol base, y bueno, pues son 21 años ya. Y bien, bien, bien. La verdad que muy encantado con los chavales aquí en Asturias y bueno, pues contentos. Ya sabes, al final siempre digo que el fútbol en estado puro son los chavales y tirar un balón al medio, una pelota al medio y a jugar. Y encantados, la verdad que muy bien, muy contento.
¿No te han llamado nunca de la Masía para ir a echar una mano allí?
No, la verdad que no, pero bueno, yo lo tenía claro una vez ya retirado, bueno, pues el estar un poco ya aquí en Asturias. Sí hacemos alguna cosa con el Barça, hacemos campus conjunto con ellos también, campus del Barça en verano, y bueno, pues en ese sentido la vinculación pues sigue presente, ¿no?
Enseguida te pregunto por el Oviedo y por el Barça, pero ¿cada cuánto te recuerda a alguien que marcaste el quinto en un 5-0 en un clásico?
Bueno, es un resultado y un marcador, y más en un derbi que está muy presente siempre. Además, fue un resultado que ya mucho tiempo sin darse. Es un número que quedó ahí y bueno, pues la verdad que orgulloso y agradecido de que sea así, ¿no?
¿Es el mejor recuerdo que tienes de tu etapa en el Barça o habría algún otro?
Yo al final el Barça, los recuerdos son muy bonitos todos. Lo que te decía, al final es un derbi, es un Barça-Madrid, que seas partícipe ya jugando, que seas partícipe con un gol, en un gol tan, tan significativo. Y es un poco lo que queda, pero yo me quedo con muchos partidos, muchos días, el día a día, el vivir ese momento. Todo lo que disfrutamos, encima ganábamos, imagínate lo que es eso, pues bueno, al final son momentos muy buenos todos, ¿no?
Uh-huh. Iván, te llamamos para hablar principalmente del Oviedo, donde tú jugaste, si no me equivoco, cuatro temporadas, de la 96 a la 2000, pese que...
Así es.
Claro, tú has vuelto ahí a Gijón y no sé si es una etapa que tú recuerdas, imagino que sigue con cariño, pero que en Gijón aún te la recriminan o no.
Sí, eso está ahí presente, sí, porque al final yo soy de Gijón, nací en Gijón, me crié en la escuela de Mareo y bueno, pues yo luego doy el salto, el paso al Barça y luego me vuelvo para Asturias y me vuelvo al Real Oviedo. Pero bueno, son decisiones que tomas en su momento, es una decisión que a día de hoy haría lo mismo, no me arrepiento para nada, Pero bueno, sí es verdad que bueno, pues la afición, el seguidor, el aficionado, pues bueno, eso no todo el mundo lo puede ver igual, ¿no? Pero bueno, yo son estas cosas que al final yo no soy anti nada en la vida. Yo me sale la opción de volver para Asturias con mi familia, con mis amigos, con mi tierra. Es un poco como lo que podéis tener ahí, ¿no? El asturiano tiene un sentimiento de identidad muy, muy fuerte con su tierra y es que no me lo pensé, teniendo varias opciones para ir a algún sitio, pero bueno, me sale la opción del Oviedo y bueno, pues encantado y disfruté de ese momento, 4 años en primera división y bueno, pues muy, muy, muy contento, la verdad.
Coincide casi el final de tu etapa en el Oviedo con el inicio del descenso a los infiernos del Oviedo, del cual ha regresado ahora a primera división. ¿Cómo los ves?
Es difícil, al final ves que hay una diferencia importante, ¿no? Entre primera, segunda división, al final es la élite, estamos hablando de primera. Y bueno, es complicado, al final yo creo que ellos también son conscientes que al final están en primera división y mantenerse pues va a ser una empresa difícil, pero bueno, al final están ahí. Yo creo que todo el mundo es consciente de la dificultad que tiene. Pero yo creo que pueden llegar a, bueno, pues a poder mantenerse, pero sabiendo que es muy difícil, ¿no? La ilusión que hay en Asturias por el fútbol es enorme, lo veis cada 15 días, pues el campo está lleno y bueno, pues al final aquí se vive mucho, muchísimo el fútbol y todos estos ingredientes hace que, bueno, pues que contagie al equipo y es una fuerza muy positiva que va a estar, que está a su favor. Entonces, yo soy optimista en que lo pueda mantener, aun partiendo que va a ser una empresa difícil, ¿no?
¿Le resultará difícil puntuar en el Camp Nou ante un Barça que lidera la Liga Española? ¿Cómo les estás viendo?
Mira, me quedo con una frase que el entrenador de Slavia decía este día cuando alguien dice que juega muy bien o que juega bien al fútbol y dice, hostia, juega como el Barça, ¿no? Pues eso es una cosa que nos tiene que dar muy presente a todos los barcelonistas y a todos los culés, el decir, el Barça es reconocible y es que el Barça juega bien al fútbol. Uh-huh. Al final puedes ganar, puedes perder, pero está muy identificado. Y bueno, pues yo me siento a ver el partido y me gusta ver al Barça porque juega muy bien. A partir de ahí que por momentos puedas tener derrotas, que arriesgues demasiado, todos lo vemos, pero bueno, yo me quedo con eso que es una impronta que dejó Johan, el ir hacia arriba, el meter más goles que el rival y que juega muy bien y eso está ahí, da gusto a todos.
Ahora lo comentabas que la diferencia de calidad entre plantillas es evidente. ¿Hay algún futbolista del Oviedo que te guste especialmente, que nos recomiendes para seguirlo el domingo?
A ver, el Oviedo a nivel diferencial vemos que es el portero, el que está salvando muchos partidos y bueno, pues las áreas siempre son definitivas, ¿no? El fútbol puede evolucionar, puede cambiar, pero donde no cambia es que hay una pelota y donde las áreas siguen siendo determinantes. Entonces, bueno, el portero es diferencial y sí es verdad que el Oviedo, pues en el debe, pues todas las ocasiones que tiene, porque al final está generando, pero al final no está marcando goles. Entonces, es un debe que tiene ahí. Y al final, bueno, pues eso le está penalizando muchísimo. Entonces, bueno, intentar que cambie esa racha, que puedas acertar en los momentos que puedas tener, las ocasiones que pocas que vayas a tener y es un poco donde puede estar un poco la tecla del partido, ¿no?
Doncs aquest és el retrat del Barça Oviedo de diumenge vist per un home que va vestir les dues samarretes, la de l'Oviedo i abans la del Barça amb la qual va fer aquell famós 5-0 al Real Madrid. Iván Iglesias, moltíssimes gràcies i mucha suerte.
Venga, gràcies. Bona tarda.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 km d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí. 14. Encomanem cultura en català.
B-Travel presenta converses entre experts.
Com a maleta expert en viatges, sé d'una platja a Costa Rica on el sol, quan surt, s'escola entre la selva. Una experiència que et carrega d'energia.
I jo, com a electricista expert, certifico que d'allà en tornes amb les piles carregades.
Amb B-Travel sempre tornes amb més del que portaves. 9 dies descobrint els paisatges de Costa Rica des de 1.600 euros. B-Travel, viatja't la vida.
El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Què és el B9 de Badalona? Com s'hi vivia? Qui eren? Què feien? Treballaven? Robaven? Tothom opina, però nosaltres hi hem entrat.
Volem pagar, volem viure dignament com tothom.
30 minuts, B9, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
Madrid, Madrid, Madrid.
El boig de la Castellana.
Moment per anar a Madrid. David Sánchez, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, ha baixat una mica el suflé de la crisi blanca amb la victòria de la setmana passada contra el Llevant i la golejada de Champions contra el Mònaco. S'han calmat una mica les aigües, eh?
Home, jo diria que s'està obrint pas l'eufòria aquí al Real Madrid.
Sí?
Hem trobat entrenador, eh?
Sí. Ja es veuen només les virtuts d'Arbeloa. S'han vingut cap amunt amb dues victòries davant el 19è de la Lliga Espanyola i el 9è de la Lliga Francesa de Futbol, però, evidentment, demà és el partit important i després del partit de Villarreal tinc la sensació que es parlarà o del millor tècnic possible que pot tenir el Madrid, que seria Arbeloa, a tornem-hi al tema de busquem entrenador de cara a la propera temporada, perquè tothom és conscient que el partit important en aquesta etapa d'Arbeloa com a tècnic del Madrid és el de demà davant el Villarreal.
Doncs ara de seguida en parlem, però abans, Roger Bosa, bona tarda.
Bona tarda.
Hi ha hagut una aparició de Mourinho en aquesta setmana de Champions que ha dit una cosa que ha desconcertat fins al punt que ha semblat que li estava fotent un pal a Arbeloa.
Sí, són declaracions en italià en què, ara el sentirem, diu que li sorprèn que entrenadors sense experiència entrenin grans clubs de talla mundial.
Per me és solo una sorpresa quando allenatori senza storia, allenatori senza lavoro fatto, hanno la possibilità di allenare le squadre più importanti al mondo. Questo per me è la vera sorpresa.
La pregunta... Allenatori són entrenadors, sí. I acaba dient entrenadors que no han fet res.
Que no han fet cap feina, que no tenen una feina feta, sí, que no tenen experiència.
I que acaben entrenant les esquadres, els equips més importants del món.
Quadra amb Arbeloa.
Amb Arbeloa, sí, sí.
Quadra amb Arbeloa, i avui li han preguntat si es dona per al·ludit amb aquestes declaracions de Mourinho.
Bueno, creo que ya sabéis todos lo que significa José Mourinho para mí, y cuando un entrenador con esa experiencia y esa historia habla, y más especialmente él, yo siempre intento escuchar y analizarlo.
Molt bé, resposta, jo crec que intel·ligent d'Arbeloa, perquè primer perquè ell mateix ha reconegut la bona relació amb Mourinho, i perquè entrar ara a discutir amb Mourinho seria absurd.
No, però de tota manera sortirem de dubtes els pròxims dies, perquè amb el Benfica Madrid de ben segur que li preguntaran a Mourinho, que jo estic convençuda més que és una crítica que anava per algun altre entrenador, no anava per Arbeloa, però clar, és una crítica que involuntàriament acaba destrossant la tria d'Arbeloa.
Jo vaig tenir constància d'aquestes declaracions a través d'un mitjà portuguès, i allà el que interpretaven és que era un pal a Rubén Amorim, l'entrenador del... ja exentrenador del United, que, vaja, és evident que no deu tenir bona relació amb Mourinho.
Però que venia de l'Sporting de Portugal,
sí,
no?
A mi la crítica m'encaixa molt més amb Mourinho, amb Arbeloa, que amb Amorim. Però sí, ja saps que els camins de Mourinho són...
Jo crec que no anava per Arbeloa.
Home, seria molt sorprenent, perquè Arbeloa no ha parat de parlar.
Són pare i fill.
Sí, sí, però aleshores, diguem, ha patinat, perquè és que directament sí. Està dient, quan li preguntin la setmana que ve què et sembla que Arbeloa entreni al Madrid...
No pot dir el contrari,
clar. Haurà de dir el contrari del que ha dit, o si no, doncs...
Té un enorme morbo aquest partit, David, perquè Mourinho deixant fora el Madrid del top 8, que diria Simeone, seria sensacional.
Sí, jo crec que... Jo crec primer que no anava per Arbeloa, perquè Arbeloa era soldado de José Mourinho durant aquella etapa com a jugador del Madrid. Arbeloa és conscient que si és una... Un home important a la història del Madrid no és pel seu futbol ni pels títols que va aconseguir, sinó pel fet de posicionar-se tan descaradament al costat d'un moviment com el mourinisme, i estic convençut que en els minuts previs al partit davant el Benfica l'abraçada d'Arbeloa serà espectacular, perquè, repeteixo, Arbeloa és conscient de que representa el que representa, si representa una cosa important que no ho sé dins del madridisme, gràcies a Mourinho i no pel seu treball com a lateral dret del Real Madrid.
Molt bé, doncs aquest duel entre el Benfica i el Madrid, definitiu per tots dos equips, el veurem dimecres, com tota la resta de l'última jornada de la Champions. Abans, demà a les 9, Roger, un Villarreal-Real Madrid que enfronta el tercer contra el segon.
Sí, el Villarreal tercer a 7 punts del Madrid. Avui Arbeloa ha parlat de la importància del partit, de fins i tot de la possibilitat de dormir líders contra un equip gran de la Lliga demà i en un dels camps més difícils. Ha explicat que, home, doncs guanyar donaria molta confiança i creu que la victòria contra el Mónaco doncs pot suposar el clic perquè l'equip vagi endavant des d'ara fins a finals de temporada.
Creo y deseo que el partido del Mónaco sea un punto de inflexión. Evidentemente tenemos mucho que mejorar, mucho que trabajar, pero desde el primer día he visto pues, un grupo de jugadores con muchas ganas de trabajar y eso es lo que a mí me da confianza.
Dues novetats, tornen Rodrigo i Brahim. Rodrigo estava tocat, Brahim ve de la Copa Àfrica
també
i...
Tocat.
Sí, i el...
Com hi hagi un penal, tot el Madrigal cridant Brahim.
I el Villarreal amb dues baixes, dos sancionats, que són Comesaña i Santiago Mourinho. I ara que parlem de Mourinho, Santiago Mourinho, que és el lateral dret del Villarreal.
Ho hem dit, que Tchouaméni es baixa per sanció, el
sí.
Madrid.
No ho he dit, però sí.
Doncs... Juguen a
Villarreal.
Sí.
Difícil, aquest desplaçament.
Jo crec que bé...
però diu el David...
Que són clarament favorits.
Allà, també?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que el Benfica està fluixet, eh?
Sí, no és que ho creguis, és que ho està. Ha fet 6 punts en tota la primera fase, però...
Però a Villarreal...
Jo és que el Madrid no... La veritat és que... Clar, ni va fer 6 al Mónaco, que s'han de fer. Jo necessito veure'l.
El que passa que... Exacte, aquests 6 gols s'han de fer, però potser no ha jugat contra els rivals més forts, no. Però les victòries et generen una confiança que després t'ajuden quan t'enfrontes a un rival un punt més complicat com pot ser demà el Villarreal.
Això és indiscutible, el que passa és que, clar, no és un camp qualsevol. Així com el Barça cada cop que va al Madrigal guanya, al Madrid no li passa el mateix. Evidentment ha guanyat partits, però també n'ha perdut i s'hi ha deixat empats en un munt d'ocasions. Com ho veus, David? A Madrid, al marge d'aquesta eufòria que està renaixent, es veu demà un partit frontissa en les opcions del Madrid a la Lliga?
Sí, es veu complicat. Es parla de que la temporada serà molt complicada tant a la Lliga com a la Lliga de Campions. Coneixen les limitacions d'aquest equip, que aquesta temporada no ha jugat absolutament res a futbol. Ha estat una altra roda de premsa d'Arbeloa sense parlar de futbol. Si us fixeu, mai parla de futbol, ni de sistemes, ni de dibuix. Sempre està amb el mateix rotllo dels valors, del madridismo, del senyorio, de la Champions, de la relació amb els jugadors. A la darrera pregunta d'avui, fins i tot li han preguntat per la forma que vol en la qual jugui el Real Madrid, ja ha tornat amb el rotllo dels valors i la relació i la confiança. És un tècnic que no li agrada parlar de futbol, li agrada motivar, parlar del jugador, de Vinícius, d'Mbappé, però no de quin Madrid, vol. Jo crec que el Madrid és conscient que aquesta temporada és complicada i que Arbeloa és el primer que sap que si no guanya o Lliga de Campions, surt fora del primer equip, no sé si del club, però sí del primer equip, de cara a la propera temporada, perquè aquí futbol, home, si jugues bé millor, però si no guanyes te'n vas al carrer.
És veritat que tenim curiositat per saber què vol Arbeloa del seu equip, però em fa
no
l'efecte, com diu el de... Tu creus que no ho sap o que no ho vol explicar?
Jo crec que aquí, perquè... de moment, tothom accepta el que vol Arbeloa, és a dir, quan el Xavi Alonso va fotre a Fede Valverde de lateral dret, aquest, es va negar a jugar aquesta posició. L'altre dia va jugar de lateral dret i no va dir res. Quan Ancelotti va col·locar Camavinga com a lateral a l'esquerra, la planta noble del Madrid li va fotre un toque al tècnic italià. L'altre dia Arbeloa va situar Camavinga al lateral a l'esquerra i ningú va dir res. És a dir, de moment acaba d'arribar, tranquil·litat, no li diuen res, però a mi que avanci la temporada... segurament li tocaran les pessigolles si no arriben els resultats. Dic, mentre guanyi no passarà res. A la primera derrota important tornarà la crisi i el parlar de jugadors i de noms i d'entrenadors de cara a la propera temporada.
Us prego brevetat, Bernat, Mireia, Ferran. Us convenç el que heu vist del Madrid en aquests dos últims partits o penseu que se la pot fotre amb tota naturalitat demà a Villarreal?
Jo crec que se la pot fotre tota naturalitat. Ho deia el David abans, ha jugat contra, recordo el partit de Lliga contra el Llevant,
complicada la primera
part va ser nefasta, molt dolenta al Madrid, és a dir,
sí. I la segona tampoc va ser partit
exacte, excel·lent. Però sobretot la primera va ser molt 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 dolenta, o sigui, era, si aquell partit en lloc del Llevant, amb tot el que venia, amb la xiulada, etc, t'arriba a agafar, no sé, el mateix Villarreal, potser aquell partit el Madrid l'acaba perdent. I l'altre dia és que jo crec que no hi havia rival. No hi havia rival, va ser un passeig, però jo crec que s'hauria passejat dels 10 equips que estan primers a la Champions, s'haurien passejat.
És que jo no l'he vist cap canvi des de que arriba a Arbeloa, que tens un Vinícius una mica més content, un Vinícius protagonista, que la roda de premsa parla d'ell i això li encanta al futbolista brasiler, però en quant a futbol, aquest Real Madrid jo crec que està molt lluny de versions que havíem vist, que potser no eren, no?, un joc molt constructiu, però tenien una idea clara. Ara mateix jo crec que estan molt perduts.
L'única possibilitat, com deia la Sònia, és que construeixin a partir de la confiança més que no pas dels canvis de futbolístics.
A Villarreal hi va demà el Sergi Camps, i estarem pendents en el postpartit de la TDG, allargarem fins a les 11 per poder estar pendents d'aquest Villarreal-Madrid.
La TDG demà, dos pel preu d'un, primer la final de la Supercopa i després la possible ensopegada del Madrid a...
I confiem que la celebració també d'aquesta Supercopa, amb totes les reaccions, confiem.
Evident, i la celebració de la derrota del Madrid a Villarreal també, confiem.
També.
David, acabo. Al final, el tema dels concerts al Bernabéu ha acabat a judici,
I té uns dies al Madrid per recórrer, però tothom a Madrid és conscient que això acaba en judici, que el tema està molt complicat i que si no canvia la llei a la Comunitat de Madrid i a l'Ajuntament, jo crec que és un tema pràcticament tancat, perquè l'Associació de Veïns de la de Sant Martín s'ha mogut bé i el Madrid ho té molt cru per treure endavant aquesta idea d'obrir el Santiago Bernabéu durant 365 dies per temporada. És a dir, que tenen dies per recórrer, però off the record et diuen que és un tema molt complicat i que segurament, i sense el segurament, això acaba en judici.
Molt bé, doncs veurem com acaba, però ara mateix, i evidentment mentre duri la causa judicial, el Madrid no podrà fer concerts ni res que s'hi assembli, i la lògica diu que després tampoc, però d'això ja en parlarem. David, alguna cosa més?
Res més, que repetirà l'11 segurament Arbeloa, que torna Álvaro Carreras, és a dir, que recupera lateral esquerre i segurament Camavinga suplirà l'absència, com dèieu, de Tchouaméni, que es baixa pel partit de demà.
I una baixa important, no seria el millor mig centre del món, però la veritat és que és un jugador dels que està en més bona forma del Madrid aquesta temporada. David, abraçada, gràcies.
Adéu. Adéu.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tutoria.
Pista número 5.
Serà el rival del Barça la setmana que ve a la Champions. Quin club és?
Això, aquesta fins i tot la sé jo, el Copenhagen. Va jugar contra el Barça Guardiola en la Lligueta. L'escut té un animal?
Lleó.
El loro. Ha guanyat 10 lligues i no ha guanyat
no,
mai...
No, més de 10. Ha guanyat bastantes més de 10, sí.
Molt bé. Doncs has acabat enviant, Mireia, ho has deixat estar. Molt bé.
El Ferran i el Bernat fan cara de...
Ha estat la cosa...
Que havien encertat, tots
dos. Sí, els dos han encertat. Ha estat la cosa molt... molt ràpida. Hi ha una foto finish que t'he enviat ja fa estona, perquè no vull que hi hagi mal rotllo cap a la meva persona, sisplau.
No t'ho creuràs, Bernat, però... És que el teu telèfon... Valent.
No, heu enviat els dos a les 19:33, o sigui, al mateix minut, però ha entrat primer i he fet la foto al moment, perquè he pensat... Primer el de Ferran Correa.
Saps què t'ha passat,
Bernat? Vaig amb un Motorola 3310, amb SMS i...
Saps què t'ha passat, Bernat? Que has pensat que depenies de tu mateix,
ah,
i per l'altra banda, pam! Per tant, tres tutopunts per Ferran...
Tres tutopunts per el Ferran Correas, que empata el líder amb 21 punts, Ferran Martínez, i en suma un Bernat Soler, que se situa tercer amb 16 punts, també molt a prop allà del liderat.
I entra la nostra audiència.
A l'Agarenc és el guanyador avui d'aquest fantàstic cava.
Un cava de guarda superior Gran Reserva Brut Natur de Cellers Maset, reconegut com el millor cava del món 2025.
Molt bé, doncs enhorabona a l'Agarenc, al Ferran, al Bernat i... Qui ha apuntat des de fora? Ferran Martínez, t'ha dit?
No, ningú.
Ja, Mireia, gràcies per participar.
Gràcies.
I també per venir. Gràcies, Mireia.
Merci.
Gràcies, Bernat. Gràcies, Ferran. Bé, gràcies, tutora.
Adéu. Mama. Vins i caves artesanals des de 1777. Maset, Cellers Maset.
Directe a casa seva.
Tocats, 9:15 del vespre, els nostres col·laboradors que abandonen l'estudi i hi entra el Sergi Andreu. Hola, Sergi, bona tarda.
Què tal, com anem?
Per parlar-nos del València Espanyol, que es juga demà 4:45 de la tarda a Mestalla. I on...
amb un València amb moltes baixes i no anaves a dir...
I clar, un Manolo...
Un Manolo que...
Furious no, Manolo.
El fem enfadar i a ell no li agrada, perquè ell vol pensar en positiu i alguns li treuen coses que no li agraden. Ara ho sentireu, perquè són dos extractes que resumeixen perfectament la roda de premsa d'avui. En tot cas, abans, deixeu-me dir que l'Espanyol hi va amb una baixa important, la d'Omar, sancionat, però és que el València en té un fotimer, Els dos porters, Julen i Rivero, no hi són, només Dimitrievski, Tàrrega, Diakabí, Gaià i Correia, tots baixa.
Caram.
Són jugadors importants i a més tenen el dubte de Dani Raba.
Que ara jugarà Corberan.
Sí, exacte. Un Manolo que ha començat explicant que el València té per ell un dels millors entrenadors de la Lliga, el mateix Corberan, que diu que espera un rival agressiu i complicadíssim en un estadi que apreta molt, malgrat ocupi ara mateix l'equip llocs a la part baixa, que caldrà molt de criteri en pilota i atacar molt bé, estar molt fins en l'últim quart de camp i, davant de les reiterades preguntes sobre la ratxa de 3 partits de l'Espanyol sense guanyar en aquest 2026, recordem que ha sumat un punt dels últims 9, això ja la tercera pregunta no li ha quedat agradar a Manolo.
Una cosa, de veritat, teniu ganes que l'Espanyol perdi i no guanyi, teniu ganes, el mal momento, les finales, hòstia, el terremoto, tu, que se cae el castillo abajo. 5ens a 10 punts del 8, em sembla que és, no? Pues nada, mal momento Espanyol i mala ratxa. Penso que els 3 partits hem arribat més a porteria que el rival, més situacions de gol. Torno a dir, sí que és veritat que porten un punt de nou, però sí que la sensació d'aquí penso que no és per portar un punt de nou.
Jo tinc la sensació que Manolo estava més content quan estava a punt de baixar segona que ara que està fent una temporada descomunal i li cauen dues crítiques i les entoma malament.
Ell està content, el que passa que no acaba d'acceptar...
No està content, perquè però està emprenyat... sortir a una sala de premsa i acusar a la sala de premsa en general de voler que els periodistes, que l'Espanyol perdi, quan em consta que una colla entre ells, tu, dels periodistes que hi éreu, sou de l'Espanyol, a mi em sembla ridícul.
Sí,
però...
sí. En fi, escolta, per si no n'hi
hagués... És el primer que li passa, Vull dir, normalment els entrenadors tenen aquestes psicosis de tothom va contra mi.
Sí.
Mourinho el primer, que abans en parlàvem. Però em sap greu, perquè Manolo és un tio que a mi particularment em cau superbé i ara que hauria d'estar gaudint com un cerdet, que diria
Mateu Laós,
Ara el veig emprenyat com una mona amb tothom.
El fem emprenyar a la sala de premsa.
Això pot ser que siguis tu. Això ho fas.
Jo no, però alguns companys potser. Escolta'm, per si no n'hi hagués prou, ha tirat d'ironia quan li han demanat ja per enèsima vegada si el partit de València, el de demà, després de 3 partits sense guanyar, home, és un partit per tornar a guanyar, per tornar a recuperar els 3 punts, i si és un partit que, vaja, un punt transcendent.
No, les he dicho que por favor, que a ver si ganamos, que si no me van a echar esta semana. Que por favor, que ganen, que si no me veo en la calle, tú. Que es que es el momento del español, es tremendo, es tan malo que... Hostia, que no, no, de verdad, Laura, me veo fuera, Digo, como no ganemos en Valencia, creo que estoy liquidado. Pues que hemos dicho que hay que tener calma, hay que tener paciencia, hay que tener cabeza, hay que analizar lo que hemos hecho mal, que ya lo dije el otro día, que los primeros autocríticos somos nosotros, que sabemos que hacemos cosas mal, pero que hay que tener los pies en el suelo.
La ironia funciona quan estàs fred. Si estàs calent, no funciona.
No. Escolteu, Mercat, espera que arribin un o dos jugadors, tot i que reconeix que és molt complicat, que el mercat d'hivern sempre és difícil, i almenys ha confirmat que Antonio Roca, que s'havia rumorejat que potser mereixeria, que no. Antonio Roca es quedarà.
Doncs demà, 4:15, València-Espanyol, a veure si es trenca aquesta mala ratxa i Manolo recupera el somriure. No? Sergi, bon viatge i bona tarda.
Gràcies, adéu.
Una pausa i rematem el Tot Costa amb Waterpolo.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'm va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
Psst, psst, escolta. Encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els vacas days d'Alcom Viatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vacas i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. Alcom Viatges, sabem de viatges.
Silvi Kaufman, Mark Bray, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Vuit minuts i les 9. Abans d'acabar, mirem el waterpolo perquè dilluns arrenca l'europeu femení i la selecció espanyola, com ho demostra el seu palmarès recent, és una de les principals candidates al títol. En parlem amb la seva capitana, la Bea Ortiz. Bea, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot a punt per aquest europeu que comença dilluns?
Sí, amb moltes ganes ja de marxar, que s'està fent una mica llarga la preparació.
A veure, el Marcos García, que us va venir a veure fa uns dies al CAR, em deia, a veure, tenen les jugadores la sensació que van de menys a més, fins i tot que hi ha un punt de canvi generacional, però la realitat és que debuteu en sec contra Hongria.
Sí, bueno, al final el canvi generacional ja va venir l'any passat, jo crec que ja no ens ve de noves, estem fent un equip molt jove, estem creant un bloc, jo crec que ja de cara a Los Angeles, i crec que estem fent molt bones preparacions per arribar a punt i a molt bon nivell aquest europeu. I com deies, el primer partit a Hongria, sí, ens trobem un bon rival el primer partit de l'europeu, però bueno, jo sóc partidària de començar l'europeu amb partits durs, que és una manera d'entrar a l'europeu de cop.
Sí, sense adaptació, no?
Exacte.
Tu les coneixes bé, a les hongareses, perquè hi jugues allà. És el pitjor rival de la competició?
No sabria dir-te. Et diria que és un dels pitjors perquè, òbviament, l'any passat va quedar subcampiona del món i estava fent un bon campionat i tranquil·lament podia haver guanyat el Mundial. És un dels més forts? Sí que ho és. Què és el més fort? Ara mateix no sé dir-t'ho perquè no sé exactament en quin nivell està l'equip com a tal. Sí que he pogut jugar i entrenar cada dia amb jugadores, però no amb totes. i sí que tenen un bon nivell, tenen molta qualitat, estan molt fortes i no serà un partit fàcil.
L'europeu canvia de format, la primera ronda, segons com, gairebé et pot obrir les portes de la semifinal, però també et pot passar factura si no ho fas molt bé. Tens aquesta sensació?
Sí, bueno, al final cada partit puntua i l'important és començar l'europeu puntuant, guanyant el primer partit. Però bueno, jo crec que tampoc ens hem d'agobiar gaire en el sentit de, bueno, és que si no guanyem a Hongria ja no tenim opcions. Bueno, comencem primer amb aquest partit, a veure què tal va, i després aquí doncs, ja anem veient com podem guanyar una altra vegada aquests punts per ficar-nos amb opció per entrar a semifinals.
A la segona ronda, segons com vagi tot, us tocarà Països Baixos, que dius, sí. Ja comencem forts i ja seguirem per aquí, no?
Sí, bueno, al final és el que té un europeu, que la majoria dels partits són molt complicats, són molt durs, i al final, si volem guanyar un europeu o volem arribar al més alt d'un campionat, hem de guanyar qualsevol. Mm.
Sou vigents campiones olímpiques, bronze mundial l'estiu passat, bronze l'europeu de fa 2 anys. Entens que, malgrat els canvis i aquest relleu generacional que comentàvem abans que va començar l'any passat, la sensació des de fora sigui que sou un equip favorit?
Bueno, crec que no hem sigut les úniques que hem fet canvis. Al final, crec que tots els equips estan fent canvis generacionals després dels Jocs Olímpics. És com que tots els equips comencem com de zero, no? Diguem. No et diria que som... No sabria dir-te si som les favorites, jo crec que no. Més que res perquè, per exemple, Grècia seria una d'elles que ve de guanyar, ve de ser campiona del món, i Hongria, per exemple, ha quedat segona i han estat fent molts millors resultats que nosaltres. Això no vol dir res, però sí que és veritat que si mirem els resultats d'aquest any, a l'estiu passat i fa 2 anys, doncs jo no crec que siguem les favorites.
Perquè com es gestiona aquesta sensació de transició entre uns jocs i uns altres, no? Amb el fet de competir, pensar que estàs fent un equip nou, que has de continuar guanyant, però que l'objectiu és arribar també molt bé com a equip als jocs.
Sí, bueno, al final l'objectiu és crear un bloc. No només crear un equip, sinó crear un bloc. Que aquest equip jugui en bloc, que aquest equip vagi a una i vagin totes amb el mateix objectiu. Crec que és el que el Jordi crec que està fent un bon treball. Crec que estan entrant nenes amb molta qualitat, amb moltes ganes, amb molt d'espírit de treball i de superació, i amb moltes ganes d'aprendre, i això és el més important. Al final, després estan crear pues, un bloc també fora de l'aigua, no? que tinguem bona relació, que siguem un grup maco i que tinguem molt bona relació, i després això es veu reflectat a l'aigua. Mm.
Tens 30 anys, ara tot just en fa un que et van escollir millor jugadora del món. Per tot plegat i per aquest context que comentàvem, entens que et toca fer el paper de líder?
Bueno, sí. Crec que no només per els premis que he pogut guanyar l'any passat o anys enrere, sinó també crec perquè ara mateix soc la gran de l'equip, soc la veterana i sento que tinc aquesta responsabilitat de liderar l'equip i d'intentar portar-lo el més alt, ajudant a totes les nens que pugui i a portar el millor de mi.
Ets també el teu primer any a l'estranger, a Hongria, però tinc entès que t'hi estàs trobant còmode, eh?
Sí, de moment estic contenta, estic aprenent moltes coses, és un repte personal a nivell esportiu i a nivell personal molt maco, i bueno, l'estic aprofitant al màxim i espero que així sigui tot el temps que estigui allà.
Quan vas triar l'opció de marxar al Ferencváros, vas comentar una cosa així, com que volies un canvi per continuar estimant el waterpolo. L'has aconseguit? El que buscaves?
De moment l'estic aconseguint. Si vols, el juny, quan acabi tota la temporada i acabi tot l'any, ja tornem a parlar i em fes la mateixa pregunta. Uh-huh. Ara mateix et diria que sí, que tot i tenim moments complicats, perquè al final estar ja sola, amb idiomes que no entens, havent de parlar en anglès, que era un idioma que jo no dominava tampoc bastant, ho estic portant molt millor del que em pensava, estic gaudint moltíssim, estic aprenent molt i estic molt motivada per seguir.
Entenc que millor l'anglès que l'hongarès, eh?
Sí, sí, no porto molt bé l'anglès, però no és gens complicat que estigui molt millor que l'húngar.
Molt bé. Doncs aquesta és l'experiència de la Bea Ortiz, la capitana de la selecció espanyola de waterpolo, que, com dèiem, dilluns arrenca l'europeu. Bea, moltíssimes gràcies i tota la sort del món.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Un minut mal comptat i les 9, la Sònia remata al tot costa.
El Barça de bàsquet està jugant partit d'Eurolliga a la pista de l'Asvel. Ara mateix guanya d'un. Quan queden 3 minuts 35 segons, ja no guanya d'un. Ara perd d'un. Quan queden 3 minuts, perd de 2. Ha estat un triple de l'Asvel. 19-17, quan queden 3 minuts 23 segons perquè acabi aquest primer quart. Ja sabeu, com sempre, podeu sentir l'Eurolliga al Tot Gira amb el Macià i companyia, el partit íntegre a través del digital de Catalunya Ràdio, el dia en què hem obert el Tot Costa amb la final de la Supercopa de demà en Barça-Madrid. Ja sabeu que la podeu sentir a la TDG a partir de les 7 de la tarda.
Abans, a un quart de 5, Tot Gira amb el València Espanyol. Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, el Manel Gil i el Xavier Vall al control central. Gràcies també a l'equip de realització del Canal Esport 3 i, com sempre, gràcies especialment a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornarem dilluns a les 7 amb l'anàlisi del Barça-Oviedo de diumenge al Camp Nou. Fins aleshores, feu bondat. President, a vostè també li agrada el Tot Costa?
Tinc que dir que al final que m'ho he passat molt bé.